Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora d'aquest Catalunya migdia en què fins ara us hem explicat l'última hora de l'acord per un alto el foc a Gaza. Israel n'ha endarrerit la validació aquest matí mentre demanava garanties que Hamas no reinterpretarà les condicions un cop la treva entri en vigor diumenge. Els islamistes neguen que vulguin canviar cap de les condicions acordades. També us hem parlat de la mesa del Congrés, que avui ha tornat a ajornar la decisió sobre la tramitació de la proposta de Junts per tal que Pedro Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança. És el segon cop que la mesa del Congrés xuta la pilota endavant amb aquest tema. I l'objectiu del PSOE de sumar és evitar la trencadissa amb Junts per Catalunya, que de moment sembla que ha rebut bé el moviment pendent de la reacció oficial que previsiblement arribarà demà. I hem connectat amb Waterloo, on demà sabrem l'abast de la trencadissa o no de Junts amb el PSOE, i on avui s'han reunit Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. Els dos dirigents diuen que tornaran a cooperar a favor del moviment independentista. Ha estat la quarta reunió entre tots dos des del 2017. Què més podem destacar aquesta hora, Joan Bota?
Doncs que s'han acabat les declaracions d'Íñigo Errejón i Elisa Mulià als jutjats. L'expolític s'ha defensat de les acusacions d'agressió sexual a l'actriu i assegura que van ser consentides les seves relacions. Mulià, que abans ha declarat, insinua que l'exporteu de Sumar li hauria tirat alguna substància a la beguda.
Por fin he podido explicarme. Salgo contento, con mucha tranquilidad y con mucha tranquilidad en la actuación de la justicia.
Ha sido muy duro revivirlo todo de nuevo, pero he contado la verdad y la verdad es que confío muchísimo en la justicia y esto es todo lo que tengo que decir.
De tornada a Catalunya, només un 17% dels joves d'entre 16 i 30 anys s'han independitzat de casa als pares. Són dades del darrer informe d'emancipació elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya. Catalunya és la segona comunitat amb una taxa d'ocupació més alta i amb els salaris més alts, però tot i això, el preu del lloguer fa impossible que es puguin emancipar. A tota Espanya, el percentatge de joves que s'independitzen cau per sota del 15%. És la xifra més baixa des del 2006, que de fet és des que es tenen dades. Les beques Erasmus+ han de quedar exemptes de l'impost sobre la renda dels progenitors, diu el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que considera que gravar aquesta beca és un perjudici injustificat pels pares. El Tribunal Europeu s'hi ha pronunciat arran d'un cas de Croàcia en què les autoritats d'aquest país van tenir en compte l'import de la beca per calcular l'impost que havia de pagar la mare d'un estudiant que se n'havia beneficiat. El negoci de les asseguradores va baixar l'any passat per primer cop els últims 4 anys, prop d'un 2%. Va ser arran d'un descens de les assegurances de vida que no ha pogut compensar l'augment que hi ha hagut en altres productes com salut o els automòbils. El Saló de l'Audiovisual ICE, que es farà a Fira de Barcelona del 4 al 7 de febrer, se centrarà en la tecnologia com a eina per contribuir a millorar l'educació i un dels reclams serà poder veure en directe competicions de videojocs. Avui s'ha presentat l'edició d'aquest any del que és la fira més gran del món dedicada a la integració dels sistemes audiovisuals. En comparació amb l'any passat, l'ICE d'aquest 2025 serà un 20% més gran perquè acollirà 330 nous participants fins a superar els 1.600 expositors, una trentena dels quals seran catalans.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Doncs de tot plegat en parlem des d'ara fins les 4 amb en Marc Bataller, periodista. Bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
L'advocat penalista Marc Molins, bona tarda.
Bona tarda.
I la també advocada Lourdes Ciuró, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Tot a punt?
A punt. No parlem gaire de lleis, no vull, perquè davant de dos advocats poca cosa puc fer, eh?
En el teu lloc el que faries fer un pas enrere
que parli, no?
I després, si de cas, critiques una mica i ja està. Però el tema lleis jo crec que ells dos dominen més.
El Marc és penalista i jo civilista, tampoc ens posaríem d'acord. Vull dir, parlaríem avui, parlaríem grec i l'altre amb llatí.
Unes crispetes i veus com es barallen.
I poso pau, no?
Exacte, una mica això. Jo és el que faig, eh? Els dijous també faig un pas enrere i que ells ho discuteixin. Però el primer tema em fa l'efecte que no va de lleis. Sabeu que els dijous saludem a la periodista i escriptora Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
Bona tarda.
Sí que no parles de lleis?
No parlo de lleis i crec que tots en podreu parlar del tema
a
que
veure,
vull tractar.
Jo sí, jo podré parlar-ne i amb coneixement de causa em fa l'efecte. Els altres a veure què diuen a la taula.
A veure, mira, l'altre dia vaig veure un reportatge sobre el negoci d'especular amb ambes, no? Que es veu que és un negoci cada vegada més estès. Tu compres unes esportives de marca i després les revens a xarxes socials de pagament o a canals de venda alternatius. I, de fet, hi ha uns canals on, pagant 30 euros al mes, t'expliquen com funciona això de l'especulació. Aquests són uns grups privats i anuncien quan hi haurà el proper llançament de determinat model de bamba. Diuen tal dia, tal hora, la marca tal posarà a la venda 50.000 parells de 150 euros. euros, no? I els especuladors el que fan és comprar-les abans que ningú, aquestes bambes, i quan les revenen, doncs en treuen 300 euros, 400 euros o més, no?, el que sigui. I arran d'això em vaig fixar que conec uns quants atlots, més o manco de la mateixa edat, tenen entre 17 i 21 anys, aproximadament, que han descobert tot un món a través de l'especulació. No de bambes, però sí d'altres productes, i també a través d'apostes en línia, inversions, criptomonedes, etc. No? Aquests atlots venen de famílies molt diferents, no es coneixen entre ells. Per exemple, n'hi ha un que ve d'una família, el que antigament dèiem, de classe treballadora, els altres són de famílies més aviat progres, un altre seria més aviat de perfil republicà americà, vull dir que no tenen res a veure els uns amb els altres. Però tots estan molt ficats en aquest tema de l'especulació. Saben perfectament com funciona la borsa, com funcionen les accions, quines inversions són interessants, coses de les quals no poden parlar amb els seus pares, bàsicament perquè no els entenen, no? I han après a guanyar diners pel seu compte sense treballar. Llavors, què passa? Que o bé volen estudiar carreres relacionades amb l'economia, o bé no volen estudiar perquè diuen que no serveix per res. Estan plenament enfocats a fer diners. I no tenen gaires dilemes a l'hora de plantejar-se si la manera d'enriquir-se és ètica o no, perquè diuen, jo què sé, que els bancs convencionals inverteixen en armes i que si no ho fessin, patarien. O quan els expliques els efectes de l'especulació, de la sobreproducció, dels residus, de l'explotació, tot això, es responen que forma part del món en què vivim i que tanmateix no hi ha res a fer, no? El que sí que tenen molt clar és que, mirant els seus pares o mirant la generació immediatament anterior, han vist que fer feina no dona diners. O sigui, tu et deslomes, però no et fas ric. I també han vist que estudiar una carrera no implica que després trobis feina d'allò en què t'has format, no? Han descobert que es guanya més diners fent altres coses i és el que fan, no? Llavors jo pensava, voler guanyar doblers quan tens 17, 18, 20 anys no és nou, és una cosa que és habitual, és una edat en què vols independitzar-te. Però abans això es feia sent aprenent d'un ofici, no? Després la figura de l'aprenent va passar a ser la del becari i sovint aquestes pràctiques no estaven remunerades i tampoc et donaven cap garantia que després et quedaries al lloc on feies aquestes pràctiques, no? De manera que havies d'acercar-te encara a una altra feina per poder arribar a final de mes. La meva generació, o els que ens dediquem a determinats àmbits, sempre hem estat pluriempleats, no? La qual cosa no ens ha fet rics. I ja no diguem els que venen després, que encara ho tenen més complicat. Llavors, es pot entendre que els més joves tinguin aquesta idea que ni estudiar ni treballar garanteix que guanyin diners. El mèrit ja no està en la feina, sinó en la dedicació a un mateix, no? En ser espavilat, en ser el més viu, en ser el més ràpid, més que els altres. Ja no hi ha allò de la feina dignifica, sinó que tot tendeix cap a el yo lo valgo, per dir-ho de qualque manera, no? I aquesta seria la reflexió més terrenal. Però n'hi ha una altra, que és més filosòfica, si voleu, que és que pensava que després del nihilisme ve l'especulació, m'explic. Com més immediat és tot, menys perspectiva hi ha del temps, no? Menys perspectiva hi ha del passat i del futur. Per tant, hi ha una primera fase que seria la nihilista, res no té sentit, no hi ha futur, i la segona fase seria aquesta de l'especulació. Davant de l'incertesa, l'únic que pots fer és treure'n profit, treure'n rèdit, no? I l'especulació és això, és ja veurem quin valor tindrà això, jo de moment faig caixa, això és l'especulació. I potser és el punt en què ens trobem ara, no? Que fins que la bombolla peti, que supos que tard d'hora acabarà petant.
Doncs a veure com ho veu anar a taula. No sé si us sona això que explica la Llucia o quines reflexions us porta. Ui, a veure.
No. L'Òscar, que l'Òscar ha dit que també li tocava molt de prop, eh?
No, jo no he arribat a aquest punt que explica la Llucia. A casa meva no especulen, però els crida molt l'atenció això d'especular. És a dir, i fan volar coloms. És allò de, no, jo compraré això i ho vendré per... Ja, però ets conscient que per vendre això necessites algú que t'ho compri? Bueno, ja ho trobaré. Bueno, però encara no hem arribat, no s'ha produït. No hem fet especulació, però crida molt l'atenció, i guanyar diners fàcils amb poc esforç. Això sí que crida molt l'atenció. I em fa l'efecte que és, com diu la Llucia, bastant transversal.
És bastant habitual.
Sí, és bastant transversal en aquestes edats. Avui dia en què els crida molt l'atenció el diner fàcil i no haver de fer grans esforços i grans... Això, treballar tant o no cal treballar tant, i quina feina és la que es treballa poc i es guanya molt.
Jo no vaig recordar un cas de l'any passat que va ser bastant polèmic. Recordeu que es van formar moltes cues de gens a centres comercials que anaven a vendre el seu iris,
sí,
en
sí,
canvi de criptomonedes, no? Tal qual. No? L'empresa defensava, doncs, que era una manera, doncs, bueno, de, com aquell qui té un DNI, però en el fons el que donaven era la seva identitat com si fos una empremta dactilar, és a dir, és aquelles identitats que perduren per tota la vida. I l'únic que hi havia era criptomonedes. I repassant una miqueta aquell reportatge, arran del que m'havien contat que avui diries, no, hi havia gent que deia... Ells arribaven, els donaven, m'ho invento, 30 euros en criptomonedes, i al cap, potser de mitja hora, no, el periodista tornava a parlar amb ells i em deia, mira, ja els he posat en el món de les criptomonedes dels bitcoins i ja n'he guanyat 90 més. I era això. O sigui, la seva idea era no, anar especulant, més amb criptomonedes, no tant en borsa, no, en aquella edat, no? Vull dir que, sinó criptomonedes, i anar a canvi de vendre's l'iris, és a dir, una cosa que no et variaran tota la vida i que, per tant, tenen la teva identitat gravada. Va ser molt polèmic, recordeu,
sí,
no?
Sí,
que
la gent a fer reportatges allà, parlant amb la gent que estava a les cues, i exacte. Sí, era... I no els
I
importava.
I tampoc no trobaven que fos cap problema, no?
No, això, el que... això, que no els importava. No, és igual, tant m'hi fa.
És igual, em tenen gravat de per vida, però és igual, i fins i tot l'agència d'aquí de protecció de dades va advertir que això podia ser una estafa, que podia vulnerar tots els drets, perquè no se'ls explicava, no?, tota la lletra petita del que significava, però era igual. Cues i cues, i diversos centres, i no només aquí a Barcelona, sinó a Madrid, a Sevilla, i va ser un tema, no?, que ens va cridar molt l'atenció i que va molt lligat amb el que tu dius, Llucia.
Marc.
Jo penso en els dies de la setmana i els conto en funció del temps que em falta...
per sentir la Llucia, no?
La Llucia, ho dic de cor.
I que t'obligarà a reflexionar i a donar-hi voltes, no?
I em treu de les meves estructures més elementals, que són senzilles, jurídiques, els articles i tal, per fer-me fora de les meves zones de confort. Dit això, d'entrada, la primera reflexió. A mi qualsevol generalització, els joves, els grans, els homes, les dones, els blancs, els negres, em costen. Com a tal, em costen. Però sí que accepto dialècticament que tinc la sensació de que ja s'està plantejant un cert canvi de paradigma, el paradigma, un paradigma majúscul, no? El paradigma tradicional en el que ens hem mogut nosaltres era que, efectivament, doncs el treball et donava no només un salari, sinó que et donava una identitat i que això et col·locava en una certa posició, i en fi... I aquest paradigma està canviant, perquè l'aparició de les noves tecnologies, la precarització, la multiplicació en termes globals de la ciutadania, està canviant el paradigma. Per tant, entenc aquesta pulsió que sí, accepto, que es pot focalitzar molt en la gent jove. L'entenc.
Sobretot que és el moment que t'has d'incorporar a una carrera universitària, moltes vegades.
Bueno, és l'edat, penso, no? Que és una edat molt procliu a aquest tipus de raonament. El que passa és que el meu plantejament seria si aquests joves, si fos cert que hi ha aquesta qüestió de classe i tal, però si els joves són víctimes o botxins, perquè en realitat els joves estan vivint en les circumstàncies que nosaltres, els menys joves, els hi estem deixant, no? I per tant, si nosaltres hem provocat o estem contribuint a aquest canvi de paradigma, els portem de forma conscient o inconscient a canviar-los la seva relació, insisteixo, amb el que representa l'esforç, la meritocràcia i un llarg etcètera. Però si com a pare jo en aquesta situació i en aquest escenari em plantejo una reflexió, és una i molt senzilla. De forma obsessiva, voldria inculcar, i espero fer-ho, que l'únic paràmetre en el que el resultat apareix abans del sacrifici, l'únic lloc és el diccionari. En el món diari hi ha una relació de causa-efecte entre l'esforç i la recompensa, una relació de causa-efecte directa. Hi ha grans dosis d'atzar, efectivament. Jo crec que ja també va molt amb el caràcter, l'acceptar o no, doncs, quina quantitat d'atzar incloem en les nostres vides diàries, perquè al final doncs, el tema de les criptomonedes o el tema de l'especulació, en el pitjor dels sentits de l'expressió, al final és atzar pur, no? Però l'atzar, insisteixo i acabo, és un paràmetre o és una dada neutra, és a dir, l'atzar et pot portar un resultat tan positiu com negatiu, no? L'atzar en si mateix no és bo ni dolent, és un bisturí que el puc fer servir per salvar-li la vida a una persona o per donar-li 55 ganivetades. Per tant, excessives dosis d'atzar poden ser pernicioses. L'únic lloc en el que apareix resultat abans del sacrifici és el diccionari.
Estan d'acord amb coses que dius, però jo sí que tinc la sensació que aquest canvi de paradigma que tu dius és que fins ara, pràcticament totes les generacions teníem la certesa que si estudiàvem, si treballàvem, si ens hi esforçàvem, viuríem millor que els nostres pares.
Era cert.
Sí, per això teníem la certesa, sí, i per tant, això era així. Avui dia aquesta certesa ja no la pots tenir.
Totalment d'acord.
Perquè avui pots esforçar-te, pots estudiar, pots tenir mil títols, i és molt probable que visquis pitjor que els teus pares. Perquè avui dia no pots accedir a l'habitatge com s'accedia abans, quan les feines cada vegada estan més precaritzades, i llavors no pots assegurar-ho. Potser sí o potser no. I llavors aquell allò de, no, jo estudio perquè així podré guanyar una carrera, si no trobo la carrera i acabo aprovant la carrera, tindré una feina millor que la del meu pare... Ara no és garantia, això, sí, ni de bon tros. I, per tant, la gent jove diu, escolta'm, doncs igual no paga la pena fer tot aquest esforç d'invertir hores, invertir anys per guanyar, per fer una carrera, un estudi, etc, perquè igual acabo treballant en una cosa que és pitjor que la meva. Per tant, escolta'm, doncs no cal esforçar-s'hi.
Però és que jo crec que no podem dissociar aquest fenomen de les xarxes socials. M'explico. Quan jo era jove, o en aquestes edats, qui jo sabia que tenia molts diners eren els futbolistes. Per tant, aquesta gent sabien jugar molt a futbol i guanyaven molts diners, i encara ara, per jugar
ara
a futbol.
Ara també, eh?
Sí, sí, això deia, no?
Més i tot.
La qüestió és que avui tenim una finestra oberta a tot arreu, al món. I en el món aquest virtual hi apareixen, de les xarxes socials, hi apareixen joves, que en algunes ocasions, com és el meu cas, van anat a la classe del meu fill, on la nana de Tor, bufona, és influencer, la qual penja la seva vida a les xarxes, on a més explica que la roba que porta li han regalat, que demà se'n va a París a una gala que no sé qui li ha facilitat un patrocinador, i aquesta noia penja una vida fantàstica a les xarxes socials i representa que el que percep, el que visiona, doncs és que hi ha poc esforç, que no cal una carrera, que no cal un sacrifici, que no cal esmerçar esforços en intentar tenir un futur, llaurar-se un futur, sacrificar-se per... Si afegim el fet de que una carrera no et dona la tranquil·litat que abans els pares deien li donarem estudis perquè pugui, que no sigui a l'ofici que vulguis, li donarem estudis perquè ens sembla que tindrà més possibilitats de triomfar la vida i de guanyar-se bé la vida. Però avui crec que el fet de tenir aquesta mirada en les xarxes on persones reals que pots conèixer t'ensenyen una vida idílica i dius, bueno, això és molt... Jo vull això.
Perquè, a més, només t'ensenyen els que han tingut èxit amb aquesta manera
correcte
de viure. Perquè hi ha molta gent que ha intentat guanyar-se la vida així i no se'n surten i acaben treballant d'una altra cosa.
Ni però, el clar, que hi ha darrere.
El que a tu t'arriba és la façana, exacte, la part
perquè
bonica
aquí,
de la història.
Amb això que us deia, que és una companya de classe del meu fill, la mare patia. No sé com gestionar això, perquè en aquell moment era menor, i no sé com aquesta nana, com la puc acompanyar perquè no caigui on no ha de caure, ni patir el que no ha de patir, etc. Per tant, potser hauríem de fer un esforç també d'explicar la cara bé d'aquest aparador tan lluent i tan brillant.
Agafant el que deia en Marc, no? Evidentment, generalitzar sempre és dolent, no? I no pots generalitzar mai, però poso un exemple que em vaig trobar ara fa... Un exemple personal, si em permet, sisplau. Estic fent classes de periodisme a l'Autònoma i de periodisme polític. D'acord? I ara, res, la setmana passada va venir una cap de política d'un diari a explicar-los com era el seu dia a dia. I a la gran majoria de gent, no, els va sorprendre que estigués tot el dia, diu, és que estic connectada tot el dia, ella, no?, per saber l'actualitat, etc. I són periodistes de tercer i quart i diuen, home, però tot el dia? I acaba la classe, m'agafen un parell a mi i em diuen, això realment és així, Marc? Diu, perquè potser no vull... És que potser és massa esforç estar tot el dia, no?, per treballar i dius, potser no vull ser periodista perquè jo vull tenir el meu temps lliure i, escolta, aquesta cultura de l'esforç, estar tot el dia enganxat, no m'ha acabat de convèncer, saps?
Sí. Que no té per què ser dolent, això, eh?
No.
Perquè,
no,
a més,
és
que nosaltres venim...
Positiva,
clar, nosaltres venim d'una generació en què no t'importava dedicar-t'hi una barbaritat d'hores i ara penses, home, doncs potser...
Sí, potser
m'he perdut moltes
hores. Bé, que s'han aprofitat d'aquesta vocació.
Però ells ho deia més en el sentit de... Ell em referia més en el sentit de la cultura de l'esforç, eh? Em referia més jo, saps? Vull dir, no ho deien tant de... Sí, saps? Perquè els hi sorprenia, no? Que realment, i jo els deia, bé, però és que és... Política, és la cap d'un diari, per tant, doncs, generalment has d'estar la teva feina. I els hi sorprenia, bueno, em va sorprendre bastant, però sense entrar en generalitzacions, no? Perquè també a vegades pequem d'aquestes...
Sí, perquè hi ha canalla que estudia.
Hi ha gent
que ha compositat registradors,
sí,
a notaries, a jutges...
Pequem d'aquesta generalització que a vegades diem, no? Els joves no tenen aquesta cultura d'esforç. I és aquest tòpic, no? I tampoc és així.
Però si me deixeu fer un petit apunt d'una derivada que ha sortit ara... que utilitzeu de manera com si fossin el mateix sacrifici i esforç. Jo crec que no són la mateixa cosa. Jo crec que aquí hi ha una confusió. És a dir, el sacrifici és una cosa que realment et costa de fer i te sap greu fer. L'esforç, evidentment que costa un esforç fer una cosa, però te pot agradar moltíssim, però requereix un esforç igualment, no? És a dir, que moltes vegades jo crec que el sacrifici és que no ho vols fer i ho has de fer perquè te toca fer-ho. Però podríem... Les coses importants de la vida sempre requereixen un esforç, però no sempre requereixen un sacrifici. No sé si m'explico.
Sí, sí. Algú estava parlant.
Perdó. És l'anèssim símptoma d'aquest canvi de paradigma, que no sé, algun dia estarem en situació de mesura mesurar. És a dir, igual que som capaços de parlar doncs, del segle V, l'inici de la baixa alta edat mitja, el 15, el Renaixement, algun dia situarem el que està passant i ho podrem entendre, no? És d'una dimensió còsmica. No sé on llegia fa un temps que el que està passant en realitat és... deia l'autor del que fos, que estava llegint, deia, és la segona revolució més important de la història de la humanitat, la revolució de les tecnologies. Inconscientment pensava, no sé, la primera en quina deu pensar, no? La industrial, la francesa, i una pàgina més endavant deia que la revolució només es podia comparar amb el que va representar el neolític. Les noves tecnologies estan canviant el paradigma, ho estan canviant en tots els sentits. Els nostres joves en són la conseqüència directa, i probablement el símptoma que parla del que parla també, com d'acostum, la Llucia, en sigui l'enèsima manifestació d'un fenomen global que algun dia haurem d'estudiar amb calma.
Jo, per acabar amb la reflexió, arran del que deia la Llucia del sacrifici i l'esforç, per mi van de la mà. O sigui, jo crec que no hi ha esforç sense sacrifici. O sigui, un esforç implica esmerçar tota la teva voluntat en assolir un objectiu, el que sigui, però que passa indefectiblement per sacrificar altres estones que faries altres coses, però les has de deixar de fer si vols, amb aquell esforç, assolir l'objectiu. No, jo no ho separaria, a més són valors que cal cultivar i que cal inculcar, i que crec que és el repte social que tenim, és conviure amb la realitat d'aquesta revolució que deies tu, Marc, del que és les xarxes, de què és aquest nou món, aquest paradigma d'una finestra oberta tot arreu, amb allò que ens ha fet diferents dels animalons, que és el sacrifici, l'esforç, la contundència, el fet, el voler progressar, el raciocini, no?
Bé, doncs la reflexió de la Llucia Ramis, a compte d'aquests joves que estan molt obsessionats per això, per l'especulació, per guanyar diners fàcils i ràpids. No tots, però sí que n'hi ha, cada vegada fa la sensació que n'hi ha més. També és veritat que aquestes sensacions a vegades s'haurien de passar una mica més pel sedàs de les estadístiques, però sí que una mica aquesta sensació sí que la tenim. Llucia, gràcies. Bona
gràcies
tarda.
Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bona ferrada.
D'aquí a 8 minuts seran 2:15.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Fa molts mesos que estem pendents de la situació al Pròxim Orient, i concretament a Gaza, especialment en aquestes últimes hores. I ara mateix estem pendents que el govern de Benjamin Netanyahu voti si ratifica o no el tan esperat acord del toll foc i d'intercanvi d'hostatges i presoners que ahir van tancar negociadors de Hamas i d'Israel mateix. Hi ha alguns assumptes pendents que tindrien a veure amb les conseqüències polítiques de l'acord dins de la coalició de govern israelià, malgrat que Israel envia el missatge que és per culpa de Hamas, que voldria fer alguns canvis, diuen els israelians, d'última hora a l'acord. Anem a Jerusalem. Jordi Brascó, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
On som ara mateix, quan a Catalunya falten 8 minuts per arribar a 3:45? En quin punt tenim aquest acord del toll foc que ahir a la tarda es va anunciar i que aquest migdia dèiem que Israel estava com ajornant una mica o com a mínim endarrerint?
Ara mateix hi ha dues versions sobre la taula, l'oficial del govern de Netanyahu i la de part de la premsa israeliana. La primera diu que Hamas ha volgut introduir modificacions d'última hora al text, que ja s'havia acordat, i que Netanyahu no pensa convocar la reunió fins que tot estigui resolt. Aquesta versió ha estat desmentida en un comunicat per Hamas i, de fet, és clavada a la que ja va córrer ahir a la tarda, quan l'oficina de Netanyahu va comunicar que el primer ministre s'havia hagut de plantar davant de Hamas, que volia boicotejar l'acord. L'altra versió, l'extraoficial, que, com dèiem, recull part de la premsa israeliana, és que Netanyahu està calibrant quines seran les conseqüències de la seva aprovació del pacte, que, sigui dit de pas, aquí ningú de moment posa en dubte, i molt menys després que ja l'anunciessin tant Donald Trump com Joe Biden. Que Netanyahu continuarà com a primer ministre és un fet, perquè encara que els dos partits d'ultradreta que formen part de la seva coalició decidissin complir aquesta amenaça i sortir-ne, un dels altres partits de l'oposició ja ha dit que donaria suport a Netanyahu. Però, en tot cas, el líder israelià vol limitar el peatge a pagar per aquest sí a la proposta. Donant ja per perdut l'extremista i excèntric Itamar Ben-Gavir, hauria centrat els esforços per intentar convèncer el també ultradretà Bezalel Smotrich que no plegui. El partit de Smotrich, sionisme religiós, ja ha dit que l'única condició que posen és que Netanyahu reprengui la guerra un cop acabada la primera fase de l'alto al foc. En altres paraules, que trenqui a la meitat un pacte al que des de l'ultradreta israeliana mai han donat suport.
Sortir de dubtes, sortirem aquesta tarda, perquè en teoria aquest matí hi havia aquestes dues reunions, hi havia dues votacions que en teoria ens deien ahir a la tarda que Israel donaria llum verd a l'alto al foc, i això és el que Netanyahu ha ajornat a la tarda buscant, no sabem si convence Hamas que no canviï les condicions, que és el que diu ell, o convence els seus ministres més d'extrema dreta que no marxin del govern, que és el que diu la premsa israeliana. Tant si és per una cosa com per una altra, és aquesta tarda que es faran aquestes dues reunions?
Es preveu que sigui aquesta tarda. Ara mateix oficialment no hi ha hora. Insistim que Netanyahu, almenys la seva oficina, diu que fins que no estigui resolt tot, ell no convocarà cap reunió, i ateses les últimes hores, Òscar, em permetràs que no m'atreveixi a vaticinar res, perquè estem una mica marejats tots plegats aquí.
Molt bé, doncs no sabem si serà aquesta tarda. De fet, estava previst per aquest matí, després s'ha dit que seria aquesta tarda. Ara no sabem si serà aquesta tarda o si serà demà o a veure quan. En teoria, l'alto al foc havia d'entrar en vigor diumenge, és a dir, d'aquí a 3 dies, amb diferents fases, com deies, però sobretot el que interessava és que s'assignés aquest alto al foc, perquè això implicaria que s'acabessin els bombardejos i que comenci a entrar ajuda humanitària a Gaza sense cap mena d'impediment. Perquè això sí que és bàsic, perquè la població de Gaza realment està molt necessitada d'aquesta ajuda.
Sí, totalment. Des del primer dia, de fet, ja està previst que entrin aquests camions que transporten menjar, medicines i altres productes de primera necessitat. Segons l'acord, aquests vehicles tindran llibertat de moviment per tot el territori, com deies, i s'espera que entrin a la franja uns 600 cada dia. Perquè es fa una idea, l'octubre passat aquesta xifra era de 37 segons l'UNRWA, de 57 segons l'exèrcit israelià, en qualsevol cas llunyíssim d'aquests 600 que tindrem a partir de diumenge, si és que tot acaba bé. I és que les condicions dins la franja són terribles, amb més d'un milió llarg de persones desplaçades i ciutats absolutament arrasades. Les circumstàncies, a més, han empitjorat encara més des de l'arribada de l'hivern, on la humitat i el fred han provocat fins i tot la mort de diversos nens per hipotèrmia. A tot això, Òscar, cal recordar que tot plegat començaria a partir de diumenge i fins aleshores s'espera que aquestes condicions extremes continuïn, inclosos els bombardejos, si més no. Això és el que ha passat aquesta passada nit.
Sí, perquè hi ha hagut més bombardejos, i la veritat és que Israel acostuma a fer això. Quan es signa un alto el foc, les hores prèvies a que entri en vigor aquest alto el foc acostuma a mantenir els bombardejos per tal de mantenir una posició de força abans de l'entrada de l'alto el foc. Per cert, en aquest acord hi ha l'intercanvi de presoners per hostatges. Se sap encara la situació dels hostatges? Perquè, clar, tot plegat, recordeu que ve per aquells atacs de Hamas a territori israelià, que va endur-se una pila d'hostatges, que alguns han mort, alguns han estat alliberats, però encara en queden molts que no se sap si estan morts o vius, però estan en poder de Hamas, i entraria en aquesta negociació d'intercanvi de presoners d'una banda per hostatges de l'altra. Se sap en quina situació estan aquests hostatges o no?
Sí, a Gaza hi ha ara mateix 98 hostatges, 94 abduïts el 7 d'octubre i 4 que ja eren a la franja des de fa anys, i se sap que com a mínim 36 d'ells estan morts. D'entre els que encara són vius, alguns tenen més números que d'altres per ser alliberats. Per exemple, les dones, siguin soldats o no, els menors, els malalts i la gent gran seran alliberats durant aquesta primera fase. En total seran 33. Els primers, de fet, ja serien entregats el mateix diumenge, diuen en principi 3, tot i que algunes informacions apunten que podrien ser fins i tot 5. Recordem que cada hostatge entregat implica el retorn d'entre una trentena i una cinquantena de presoners palestins. És una ràtio que varia en funció de la categoria dels hostatges i de si són vius o morts. L'altre gruix d'hostatges, tots ells homes en edat militar, s'haurien d'esperar com a mínim 6 setmanes més, quan comenci la segona fase d'implementació de l'acord, que és aquesta on el partit de Smotrich no vol arribar.
Doncs a tots dos marcs i a la Lourdes, bé, ahir a la tarda ens les prometia molt felices en el moment en què es va anunciar oficialment aquest alto el foc. Aquest matí ja han començat a aparèixer les informacions que deien que Israel ho estava allò ajornant. Ara estem en aquesta situació de, com deia el Jordi Brascó, no podem apostar, perquè no sabem què passarà, i gairebé no apostem perquè els fets a les últimes hores i els últims dies ens han anat desmentint a mesura que dèiem alguna cosa. Per tant, aquesta sensació d'incertesa i de que fa la, al final els que acaben patint són els hostatges, els presoners, la població de Gaza, que continua veient, i en aquestes últimes hores encara més, els bombardejos de l'aviació israeliana.
Sí, és aquesta sensació d'incertesa de no saber què passarà. Per exemple, ahir jo mateix estava a la tertúlia del 324 i tothom celebrant-ho i defensant l'acord, i t'aixeques aquest matí i dius, bé, ara sembla que no, perquè ahir a la nit no hi havia, no?, aquesta possibilitat, o si més no, no es deia gaire. Sí que és cert que el problema que té Israel és que, evidentment, amb el que estan explicant, no?, amb totes les tensions dins del seu govern, té mal vendre aquest pacte. Per la ciutadania, fins i tot, no? Perquè Israel, per què entra a la Gaza? O quina és la seva excusa per entrar o per intentar fer aquest genocidi, no? La seva excusa és que acabarà amb Hamas, no? Després se'n va també a altres països, intentar que Hamas a més volar, etcètera, 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 i amb Hamas no ha acabat. És a dir, l'objectiu militar, estem parlant simplement de militars, eh? Era acabar amb aquest grup terrorista, presumpte grup terrorista, dieu-li com voleu, i, per tant, no ho ha fet. Per tant, en aquest sentit, els ciutadans d'Israel, els més nacionalistes, els més defensors de Maduro, tindran complicat poder acceptar aquest pacte, perquè, en el fons, no és un pacte de política, és un pacte de persones. És a dir, el conflicte no és que hi hagi, si al final arriba aquest alto foc, dius, s'ha resolt. És a dir, s'ha mogut la frontera per aquí, s'ha mogut la frontera per allà, els assentaments... No, no, és un pacte de persones, no? Un intercanvi del que ens dèiem hostatges per presoners, que el lèxic també, a vegades, no? Què és hostatge, què és presoner? El lèxic a vegades el fan els guanyadors, no? Perquè parlem d'hostatges israelians i de presoners palestins. I veuríem, a vegades, no? Abans parlàvem aquell límit, no? On estava una cosa o l'altra, que parlaves, Marc, no? A vegades també és complicat aquest lèxic. Doncs és el que et deia, per tant, no m'estranya, no?, que hi hagi aquestes tensions i que Netanyahu vulgui veure, a veure si té una sortida més digna. I, per altra banda, i acabo, també té aquesta pressió de Trump, no?, per intentar acabar el conflicte. A mi també m'agradaria saber quin interès té Trump, que precisament no seria l'exemple del Nobel de la Pau, per dir que aquest conflicte. Vull dir, alguna, no ho sé, estic especulant, però alguna cosa potser se'n perd amb la pressió que està fent tant Donald Trump per intentar acabar amb aquesta problemàtica a la franja.
Jo comparteixo la sensació, aquesta incapacitat d'interpretar, no? Em costa cada vegada més, i singularment en aquest conflicte. I d'entrada ja ens col·loca en situacions, en escenaris tan grotescs com aquest, no? És a dir, estem intentant buscar explicacions per entendre quines són les raons que porten a dos grups a deixar-se de matar entre ells. No és suficient raó la pau? Acabar? És a dir, no són 50.000 morts, principalment civils, no són una raó suficient? Sembla que no. Però és que aquest punt encara una mica més incomprensible és, d'entrada, l'escenari dialèctic. O sigui, clar, l'escenari dialèctic assenta amb una taula Israel amb Hamas. És a dir, un estat amb un grup terrorista. És a dir, hauria de ser Israel amb l'autoritat nacional palestina, no? Perquè al final aquesta és una guerra que es produeix entre països, no entre països i grups.
El problema és que Palestina es barreja tot una mica, a vegades també.
Sí, sí, però l'interlocutor sí. Ha de ser un, no? Perquè si no, no sé, si baixéssim aquesta reducció a l'absurd, ens podríem imaginar una guerra, entre, insisteixo, entre país i grups, no? És que les guerres es produeixen...
Que passa que els territoris palestins, a cadascun hi ha algú que els controla, i a Gaza era Hamas qui controlava el govern.
Sí, però a la franja també hi ha conflicte. Si Jordània també hi ha conflicte, i sí, sí. Si Jordània, en principi, no està governat per Hamas, sinó que hi ha una majoria de l'autoritat nacional palestina, no? Per tant, aquesta asimetria en la dialèctica. Quan baixem a l'objectiu per intentar entendre què està passant, per mi què és objectiu? Que Israel sempre ha sigut reticent a aquests acords de pau, és a dir, sempre ha sigut la part que a priori s'ha aixecat a la taula, que té un conflicte polític intern molt important, que és el que també explicava el Jordi, no? Està Netanyahu valorant les conseqüències polítiques d'un acord, entre altres raons, perquè la seva situació personal depèn de l'estabilitat interna. És a dir, Benjamin Netanyahu ha vist com se li han lliurat ordres de detenció, de posar a disposició per part d'organismes internacionals, i la seva tranquil·litat vital dependrà de que pugui romandre en territori israelí amb certa tranquil·litat. És a dir, segons quins canvis de govern intern podrien representar una absoluta pertorbació en la seva vida, no? Per tant, crec que aquestes són dades objectives. La intervenció dels Estats Units torna a ser una dada objectiva difícil d'interpretar, però finalment, i crec que això decanta la balança, és que en aquest període els conflictes externs d'Israel amb Síria, amb Iran, se li han anat multiplicant. Per tant, penso que hi pot haver una efectiva reconducció. L'origen llatí de la paraula estratègia és estratos egius, no? La conducció dels exèrcits, doncs que literalment hi ha una qüestió estratègica, s'estan refocalitzant els interessos, Però l'interès, tal com explicaves, és que hi ha 50.000 morts civils. Per tant, va ser en hora que aquests desideràtums deixin de ser-ho i passin a ser raons, motius i tractats concrets.
Per anar reblant una mica el que anaven dient els meus companys, o sigui, jo crec que hi ha una qüestió de fons, de conflicte latent de fa dècades. Aquest conflicte latent de fa totes aquestes dècades, amb aquests acords de pau, de treva, no es resol. Per tant, el fons de la qüestió continua glatint i que això serà, o que qualsevol altra època, torni a haver-hi un detonant que ens tornarà a portar amb un conflicte bèl·lic en aquesta zona. Per tant, és un punt calent que no hi ha una solució al fons. Ara estem parlant com queda la foto. És a dir, a Israel no oblidem que actua contra Hamas arran d'un atac contra civils en un concert a l'octubre de fa ara, a l'octubre farà 2 anys. Llavors, la reacció d'Israel amb aquell pretext és intentar acabar amb Hamas, no? Segons el que s'ha anat dient, i per tant donar, en definitiva, una solució a un grup ruscle que pot ser terrorista, que és terrorista, que el concepte que Israel el contempla com a terrorista, i per tant acabar amb aquesta realitat. Per tant, això seria una victòria, justificaria l'acció d'Israel contra aquella invasió de Hamas. Això no s'ha produït. I si a més, ara, acceptant aquest acord de pau, acaba amb una crisi de govern en el propi govern de Netanyahu, la foto final que els acabarà sortint no crec que sigui massa reeixida per un estat que, vaja, jo no hi entenc massa, però és una potència, en el meu entendre, a nivell de defensa, a nivell d'estratègia, a nivell d'intel·ligència mundial. I no crec que més abans es busca una sortida airosa per l'estètica davant del poble israelià. I per acabar, i la meva concepció del tema de la intervenció dels Estats Units, jo crec que els Estats Units, amb la nova era Trump, el que està, que acabarà anirà deixant de ser el que paga la festa de la defensa de la resta de països. És a dir, crec que Trump vol construir la seva Amèrica gran, però no pagant factures de defensa. És a dir, pot ser que es requereixi que els estats membres de l'OTAN, que els estats que són aliats, hagin de fer una inversió en defensa en els seus pressupostos, més contundent, en benefici de que Amèrica pugui tenir unes altres necessitats cobertes. Un exemple molt prosaic, molt del dia a dia, però un conegut meu té un fill als Estats Units i un fill aquí a Catalunya. Tots dos han estat pares al mateix temps. El seu fill a Catalunya ha gaudit del permís de paternitat de les setmanes que siguin actualment, que són crec que 16 ja. El seu fill a Amèrica no ha tingut ni un sol dia. El cost social que nosaltres es podem permetre també va a compte de que algú altre fa la major inversió en defensa. Per tant, jo crec que la positura dels Estats Units serà anar acabant els conflictes bèl·lics extramurs, i crec que el següent serà Zelensky. Escolta, acorda, cedeix sobirania i matem el tema, perquè jo no et continuaré donant milions perquè tu puguis anar fent la guerra. No? És una apreciació.
Sortirem de dubtes a partir de dilluns, que és quan Donald Trump ha assumit la presidència, però aquesta tarda del que estarem pendents és de Tel Aviv i d'Israel, per veure si hi ha finalment acord o no, si el govern israelià dona llum verd a aquest alto el foc o no. Per tant, Jordi Brascó, des de Jerusalem, et continuaran marejant, em fa l'efecte, d'en unes quantes hores més, i si no són dies o setmanes.
Sí, de fet, Òscar, només volia afegir que els periodistes que estem aquí acabem de rebre un missatge de part del portaveu del govern israelià, David Menser, que convoca per aquesta tarda per fer una roda de premsa, acceptarà preguntes, però ja insisteix en el que hem estat dient, que els negociadors d'Israel, fins que no tinguin la certesa que Hamas accepta tots i cada un dels punts acordats, no donarà aquesta llum verda, i per tant Netanyahu no convocaria aquesta primera de les dues reunions, que no deixen de ser mers tràmits burocràtics però necessaris per a aquesta aprovació definitiva de l'acord.
Per tant, us convoquen a una roda de premsa, però no vol dir que s'hagi fet cap reunió i ni hi hagi hagut cap votació, simplement per explicar-vos quin és el punt de la qüestió, sense que s'hagi produït aquesta reunió ni aquesta votació.
Correcte. Sembla més aviat un minut i resultat, però com que fa molta estona que no donen cap versió oficial des del seu punt de vista, doncs entenc que el portaveu David Menser ha considerat oportú sortir a explicar quina és la seva posició.
Doncs aquesta tarda, pendents de Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, per tal d'anar pendent si hi ha o no aquesta reunió i si hi ha o no aquesta llum verda d'Israel a l'alto el foc, que ahir es va anunciar de manera oficial, però que ara sembla que s'està ajornant la seva aprovació. Jordi Brascó, des de Jerusalem, gràcies i bona tarda.
Bona tarda.
Passen gairebé 9 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida més coses d'una mica més a prop.
A les nostres rebaixes no tenim talles, ni cues, ni aglomeracions. La nostra oferta és simple. Entendre-hi més, pagar molt menys. Suma't a les rebaixes del periòdico. Un any de subscripció per 67... 24 euros! Només per rebaixes. Només a El Periódico.
El cinema català és... Plenitud. 3CAT amb els 17ens Premis Gaudí. Dissabte a la nit, viu la gala en directe a TV3, Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT.
Classo Audiologia és un centre auditiu que aposta per una audiologia adaptada i sense prejudicis. Per què ho sabem? Perquè ells mateixos ens han explicat la seva història a Empreses de Vanguardia, un espai al web de La Vanguardia per impulsar petites i mitjanes empreses com la teva. Entra a empresesdevanguardia.com i guanya prestigi i confiança per al teu negoci.
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Alexa, inicia Catalunya Ràdio.
Hola, ets a Catalunya Ràdio.
Tots els directes de les emissores de Catalunya Ràdio a Alexa.
Inicia iCat.
És el projecte Atelier amb una peça de ball.
Inicia Catalunya Informació.
Les temperatures pujaran més de 2 graus.
L'Institut de Ciència...
Inicia Catalunya Música.
7 melodies romaneses de Transilvània.
Aquesta és la cinquena de les danses romaneses tradicionals.
I per sentir els nostres podcasts, només cal que diguis Alexa, inicia Catalunya Ràdio Podcast.
Hola, contents que tornis a Catalunya Ràdio. Catalunya migdia.
D'aquí a 19 minuts són a les 4. Som a Catalunya migdia amb el Marc Bataller, Marc Molins i la Lourdes Ciuró. Hem parlat sobre aquesta situació que s'ha creat a Jerusalem i ara anem cap a Madrid, perquè allà la mesa del Congrés manté congelada la proposta de Junts per Catalunya de forçar un debat al voltant de la qüestió de confiança a Pedro Sánchez. Davant del no del PSOE i els dubtes de sumar, s'ha decidit no resoldre tampoc avui. Els socialistes busquen una sortida pactada amb els de Puigdemont i, per tant, el que han fet els uns i els altres és guanyar temps. Anem a Madrid, com dèiem, David Melgarejo. Bona tarda.
Molt bona tarda. Sí, el que avui s'ha evitat és la ruptura en Junts, que podria tenir conseqüències greus per al govern espanyol, pensant en clau de pressupostos, però també fins i tot per la legislatura. Que avui no s'aprovi aquesta PNL, com li diem, no és greu, perquè encara hi ha temps per forçar aquests ponts entre les dues parts, entre el PSOE i Junts, que ara mateix estan tremolant, no? El que s'intenta és guanyar aquest temps, i en qualsevol cas el debat de produir-se, i tot això ho han de posar molt en condicional, no seria abans del mes de febrer, que és quan el Junts té la quota per presentar iniciatives legislatives al Congrés. Temps per negociar i veure què passa amb aquesta PNL. La gran qüestió és si s'acaba modificant, perquè quedi ben clar, com apuntaven ja els lletrats de la cambra quan es va estudiar per primera vegada, que el debat de produir-se, insistim en aquesta qüestió, no tingui cap mena d'efecte legal, és polític, que no forçaria en qualsevol cas Pedro Sánchez a sotmetre's a una qüestió de confiança, perquè aquesta és una prerrogativa només del president del govern espanyol, Òscar.
Les relacions entre el PSOE i Junts per Catalunya, clar, ahir dèiem, això està a tocar del trencament definitiu. Amb aquest ajornament sembla que tothom més o menys ho ha acceptat i que la cosa està una mica més tranquil·la.
Així és, de moment, una de les qüestions que avui ha sortit d'aquesta reunió de la mesa és que els socialistes estan buscant aquesta sortida pactada amb els de Carles Puigdemont, un Puigdemont que al desembre va posar condicions molt exigents per mantenir el suport a Sánchez. Una era aquesta PNL, estem com estem, sense resolució encara. Tampoc s'ha tancat el traspàs de les competències en matèria d'immigració cap a Catalunya a la data fixada, que era la del 31 de desembre, i el català a Europa tampoc és cap realitat a hores d'ara. Amb Moncloa insisteixen que no s'ha deixat de pactar, que se segueix mantenint els compromisos amb Junts, però també reconeixen que no ho estan fent amb la celeritat que voldrien els de Puigdemont, ni tampoc la seva, perquè insisteixen, aquesta, i ho sabem tots, és una legislatura molt complexa.
Doncs, Marc, Lourdes, aquesta sensació, no?, de pilot endavant, No se sap molt bé per què. Bé, tenen diverses negociacions obertes, per exemple, el traspàs de el tema de la immigració, la possibilitat o no que, no sé si Pedro Sánchez, Salvador Illa, algú vagi fins a Waterloo per reunir-se amb Carles Puigdemont, que també ha estat un tema que ha anat sortint últimament a l'agenda. Són algunes possibilitats per intentar reconduir una relació i no arribar a aquesta qüestió de confiança que demana Junts per Catalunya. No sé com ho veieu.
Home, de moment és una pilota endavant que ha aconseguit en el Partit Socialista. El grup socialista de Madrid ha aconseguit aquesta pilota endavant, no debatent o no inadmetent a tràmit el debat de la PNL, d'una proposició no de llei que no té cap efecte legal, com dieu, però sí polític, i polític de forma molt ostensible, no? I a més, demà el president Puigdemont reuneix la cúpula de Junts a Waterloo. Havia de tractar com afrontava els incompliments del Partit Socialista i va dir que s'anunciarien algunes mesures que no agradarien. Que no agradarien.
Si avui es tombava la petició. Per avui tant, no s'ha tombat.
Per tant, tot fa pensar que aquest anunci que el president va fer queda posposat si no es compleix. Ara, dit això, això és mirar el dit. Jo crec que el que cal enfocar és la lluna. I el que jo crec que s'hauria de començar a prendre consciència d'aquell que vol ser president, del que sigui, de la Generalitat o de l'Estat espanyol, del govern espanyol, si necessita suports i per això ha de negociar, després el que ha de fer és esmerçar-se per complir-los. I constantment fer allò que li dongui senyals de confiança a la contrapart que l'ha fet president, perquè, evidentment, són partits diferents i defensen interessos diferents. Qui té el poder té la major responsabilitat, que deien a Spiderman, però trobo que és una veritat molt gran. Qui té el poder té la major responsabilitat. Qui té el poder, en aquest cas, és el president Sánchez, és el PSOE. I el seu capteniment hauria de ser estimar aquells que l'han fet president. I esmerçar-se amb aquestes mostres d'estima, de dir, potser no aconsegueixo d'avui per demà que el català sigui oficial a Europa, per posar un primer exemple, però, oita, he fet això, he fet allò, he parlat amb aquest, he parlat amb l'altre, et demano que m'acompanyis, et dic això, et faig un balanç. El que passa és que estem molt acostumats a que les promeses no cal complir-les, i no passa res. Jo sóc president, jo el que volia eren els teus vots, et vaig dir que eres molt guapo, que t'estimava molt, que eres l'amor de la meva vida, ara ja sóc president, si t'he vist no me acuerdo. I això no va així. Per tant, Catalunya ve d'uns moments molt difícils, d'una època d'aquests 10 anys molt complicada i molt difícil, i Catalunya i els partits que representen Catalunya amb més intensitat, diguéssim, amb clau nacional i de reivindicació, no són els mateixos partits que hi havia en èpoques on hi havia bipartidisme. Per tant, crec que es faria bé Espanya si entengués aquest canvi de rasant, i ja que hi ha unes exigències per poder ser president del govern, aquestes exigències s'han de complir, a més, fer veure ostensiblement que ets persona de paraula.
La Lourdes apoyava el seu argument amb una raó d'autoritat, que és Spiderman. Jo faré lo propi, jo citaré el Capità Enciam.
Perfecte.
M'encanten els referents dels
sisos,
eh?
Sí.
Hagin de passar-ne un.
M'arrisco a fer una mala cita, però el Capità Enciam deia alguna cosa així com els petits canvis fan
som
greu.
Són poderosos.
Havies de creuar els braços.
Just, exacte. És a dir, per també tenir la meva cita.
Som grans, ja no som
els
joves que parlàvem.
Tenim una edat.
Aquesta és la meva cita d'autoritat per apoyar una percepció, i és que el petit canvi que jo percebo és un acostament, per mi, inequívoc entre el PP i Junts. Jo el que veig últimament és que hi ha un petit canvi, no? Que hi ha uns roces, hi ha uns contactes, i parlen, i uns extenen la mà, i els altres sembla que l'ensenyen però l'amaguen. I aquest petit canvi és poderós. Per què? Pues perquè es pot estar procurant un confort i a la vegada un argument potent per pressionar el seu soci a priori natural o com a mínim estable fins a aquest moment. Per mi aquest és el petit canvi i és l'enorme poder que li dona. Jo penso honestament que hi ha una necessitat recíproca, que les sinergies de govern i la cooperació que s'ha establert fins ara és positiva, que ha donat uns saldos tangibles. A pesar de les enormes dificultats que representa el govern d'aquest país i d'aquesta comunitat, i a pesar de les enormes dificultats de govern, aquesta coalició ha donat lloc a saldos i a resultats tangibles molt positius en sentit global i col·lectiu, i espero i desitjo que es pugui reconduir perquè es pugui continuar concretant la diferència.
Aquí el gran problema... aquests dies, no? Estem parlant molt que el PSOE té un problema, no? Que pot perdre un soci, evidentment. Vale? que no és un soci de govern, deixem-ho clar, que és un soci d'investidura, com tota la resta de les formacions. Aquest és un aspecte, però Junts també està atrapat. És a dir, Junts ha descartat que pugui fer una moció de censura. És cert que sí, i agafant els vostres dos símbols...
Va, a veure què et surt.
No m'atreixo, però els símbols d'estima, no? Aquests petonets que deies que ha de fer el PSOE o que PP i Vox van fent cap a Junts. És cert, no?, que Junts està decantant o va fent gestos, però tampoc no pot acabar de fructificar una relació amorosa. Si més no, ells diuen això, amb PP Junts, per tant, i amb Vox.
Aquesta setmana Jordi Turull va ser claríssim dient que no entren els seus plans sota cap concepte a donar suport a una moció de censura amb el Partit Popular i amb Vox. Això ho va deixar claríssim i, a més, amb totes les lletres.
Igual de clar que en el seu moment va quedar que no pactarien mai amb el PSOE quan fa...
Sí, en política les paraules no s'apropen, eh? Però continuem amb la reflexió. PSOE atrapat, perquè pot perdre un soci, Junts tampoc no pot trencar amb el PSOE. O sigui, hi ha dos o tres temes cabdals, no?, que ells han fet molta bandera, Junts, en els quals l'oficialitat del català, les competències en immigració, l'aplicació de l'amnistia, que si ara trenques amb el PSOE, no?, llavors, doncs, què fas? Tots aquests temes se'n van a Norris. Per tant, tota aquesta feina que has fet durant l'últim any se'n van a Norris. I d'altra banda, jo crec que ara Junts també està tastant aquella medicina de què és realment el PSOE. M'explico, és a dir, recordeu com fa un o dos anys, no?, quan es deien paraules contra Esquerra, de botiflers, perquè pacteu amb el PSOE, i en el seu moment Junts dius, jo he pactat bé, he cobrat per avançat, doncs està tastant la mateixa medicina, és a dir, el PSOE no estima, no acaba d'estimar.
I dintre d'aquesta lògica, jo posaria un altre punt cultural del mateix nivell. És a dir, no sé si heu vist la pel·lícula Gataca. Gataca, que és boníssima aquesta pel·lícula, us la recomano molt, però hi ha una escena...
Això és el nivell, eh?, comparat amb Spider-Man.
Bueno, som, bueno, anem de cine,
digues. Fins i tot que
fins i tot. No parar l'udit.
Perdó.
No, llavors hi ha una escena que és molt bona, que són els dos germans que competeixen a alta mar amb nedant. I n'hi ha un que representa que és el que tindria menys aptituds, que sempre guanya. Amb el cap dels anys, el germà, que en principi estava més apoderat, més fort, li diu, però com és que sempre m'has guanyat? I el germà més dèbil li deia, perquè jo no em guardava res per tornar. Jo ho donava tot. Això què vull dir? Vull dir que aquest paradigma de Junts està atrapat, no us ho penseu. Aquest Junts no respon a una lògica de dir, necessito. El president Puigdemont va dir, hi haurà sacrificis personals els que hi hagi, però si s'incompleix, nosaltres farem el que hem de fer.
Però això vol dir abocar a una moció
això
de
vol
confiança...
Dir, això vol dir...
La censura?
La censura. La moció de censura. Jordi Turull va dir abans d'ahir que no. Ni parlar-ne.
Per tant...
El que passa que si tu no exigeixes la qüestió de confiança, no reformules la qüestió de confiança que has presentat, no dones suport als pressupostos, és veritat que portes la legislatura amb un atzucac molt complicat.
Però jo crec que Pedro Sánchez pot viure sense pressupostos
A veure, és veritat que es pot estirar el xiclet, però és un partit socialista que quedarà molt tocat i que, recordem, després d'aquesta legislatura hi haurà unes altres eleccions que haurà d'afrontar. Serà un desgast molt important pels socialistes. Mm. Per tant, jo no donaria... per part de Junts, res per...
Perfet.
Bé, doncs veurem què és el que passa. David, de moment hi ha a l'agenda, hi ha alguna reunió, alguna trobada, alguna negociació? No han aturat les negociacions durant tots aquests dies i, per tant, continuaran negociant altres temes a veure com influeixen en aquesta qüestió de confiança, no?
Penseu que han estat negociant aquestes últimes hores, els telèfons traien fum fins a aquesta reunió de la mesa. Hem de pensar que això continuarà així en els propers dies i veurem aquesta possibilitat que marcaves tu, que hi hagi una visita d'algú des del govern espanyol, fins i tot des del català cap a Waterloo, a veure si és una promesa que ha fet Pedro Sánchez, a veure si s'acaba complint o no, si es posa una data en l'agenda. Qualsevol cas, deixa'm dir-te també, Òscar, perquè és notícia d'avui, però que ha passat una mica desapercebuda perquè està molt al matí, que la ministra d'Hisenda, vicepresidenta primera d'aquest govern, Maria Jesús Montero, avui s'ha mostrat confiada de que Junts recapacitarà sobre els pressupostos generals de l'Estat, que és el que li interessa sobretot tot el govern espanyol, però perquè això passi, doncs han d'haver-hi, com dèiem, moltes converses en aquestes properes hores, propers dies, i ja veurem si setmanes.
Doncs estarem pendents aquí a Catalunya Ràdio amb el David Melgarejo i amb la delegació de Catalunya Ràdio a Madrid. David, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Ara dèiem la possibilitat que algú del govern espanyol o algú del govern català vagi fins a Waterloo a visitar Carles Puigdemont, cosa que li fa posar els pèls de punta al Jordi Baró. Jordi, bona tarda.
No tant com això, però és veritat que aquestes guàrdies fa fred.
Passen factura, passen factura.
Exacte.
Aquestes guàrdies com la que ha fet avui, perquè avui t'ha tocat anar a una visita precisament a Carles Puigdemont, a la Casa de la República, perquè Oriol Junqueras s'han vist tots dos. És la quarta vegada des del 2017 i ens diuen que han estat 2 hores i quart ben bé reunits. No ha transcendit gaire de la reunió, més enllà d'una nota que han tret els dos partits de manera conjunta. Refer ponts per continuar musculant l'independentisme. Podria ser el resum,
exacte,
no?
Sí, és un comunicat de 2 paràgrafs tot just que resumeix aquestes 2 hores i mitja de reunió avui a Waterloo, on els dos partits diuen per escrit, reconeixen que tenen diferències, però que a la vegada volen establir objectius coordinats per obrir això que diuen com una nova etapa de relació que contribueixi a recuperar força i iniciativa al moviment independentista. Ha estat una reunió que s'havia anunciat ahir públicament, però que s'ha volgut fer amb discreció. Només s'ha permès una imatge breu a l'entrada a la porta, no s'ha permès ni tan sols l'entrada de les càmeres a la sala de la reunió, i hem vist a Puigdemont i Junqueras encaixant les mans a la porta a Waterloo. Junqueras ha fet unes breus declaracions, ha vingut a treure rellevància a la trobada, posant-la al mateix nivell d'altres contactes que està mantenint els últims dies amb altres partits. Posava d'exemple les reunions que va mantenir ahir aquí al Parlament Europeu amb el BNG, Compromís i Bildu, i del que ha passat portes endins no n'hem sabut massa cosa, més enllà d'aquest comunicat conjunt que et deia de 2 paràgrafs.
Com que no s'ha sabut res del que ha passat dins de la reunió, ha generat molta expectació, alguna broma fins i tot, el que ha passat fora de la reunió i aquest cotxe amb el qual han sortit amb aquesta matrícula, no? UO2017 és la matrícula, no?
Aquesta serà molt probablement la imatge que queda de tot el que ha passat avui a Waterloo, aquesta imatge de Puigdemont i Junqueras sortint junts de la reunió en un cotxe, amb Puigdemont conduint, somrient, saludant els periodistes, amb Junqueras de copilot i amb aquesta matrícula UO2017, la data del referèndum. Uh-huh. Avui era la quarta reunió, com deies, des de l'1 d'octubre, i també era la primera des que Puigdemont i Junqueras han revalidat el lideratge a Junts i Esquerra.
Uh-huh. A Bèlgica pots triar les lletres i els números de la matrícula.
Això sí? Sembla que pots triar.
Sí, sí. Pots triar-ho i, a més, em fa l'efecte que la matrícula és personal. És a dir, si després canvies de cotxe, la matrícula te l'endús i li poses el cotxe nou. Vull dir que això és diferent de com ho tenim aquí, per tant, és com ho hem investigat quan hem vist aquesta matrícula. Jordi, gràcies, bona tarda.
A vosaltres.
Veurem si això implica algun canvi de paradigma o no, si hi ha algun canvi o no, però en tot cas és evident que un cop tots dos revalidat el lideratge dels dos partits, home, alguna relació han de tenir. Per tant, alguna trobada han de fer. Una altra cosa és que s'entenguin, que facin les paus i veurem com evoluciona tot plegat. Ho hem de deixar aquí perquè estem fora de temps. Lourdes Ciuró, Marc Bataller i Marc Molins, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Bona tarda.
Bona tarda, Laura.
Ho deixem aquí. Queden 3 minuts per arribar a les 4. Una mica de publicitat, després el butlletí horari i al darrere, com sempre, la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot i companyia. Tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dijous a tothom.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
I si renovar casa teva deixés de ser només un propòsit? Comença l'any amb els preus trencadors de Bauhaus per transformar els teus easy en ara sí. Perquè quan els preus pugen, nosaltres els abaixem. Amb descomptes de fins al 40% en calefacció, banys, cuines, decoració i jardí. Només fins al 29 de gener. Bauhaus, sempre el millor preu garantit. En Joan Petit
quan balla. Ja són aquí els peluixos del Palalà. En Ruqui Corn, l'ús bru del Pirineu, l'oca empordanesa i el tritó del Montseny. Juga, canta i balla amb ells, sempre que vulguis. Ah, i en Tito també s'hi apunta. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
És un ocell? És un avió? No, són els nostres preus que segueixen en caiguda lliure amb la baixada de gener de Mediamar! Llança't i aconsegueix les millors ofertes en la millor tecnologia a la teva botiga a Mediamar.es i a l'app.
Aquest dilluns 20 de gener, el món canvia de rumb.
Donald Trump prendrà possessió del càrrec com a president dels Estats Units, una altra vegada.
Nosaltres hi serem per explicar-t'ho.
Aquest dilluns a partir de les 4 de la tarda, especial Trump amb Ricard Ostrell i Francesc Garriga des de Washington.
I amb Gustau Alegret, Núria Ribó, Antoni Bassas, Lídia Heredia, Toni Cruanyes i altres experts i analistes.
Es reescriurà la història o serà un episodi més?
Especial presa de possessió de Donald Trump. Aquest dilluns a partir de les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.
On sempre, on passen les coses.
So help me God.
Catalunya Nit. Les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit. A Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit. Amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Paco Marco, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Com us vau conèixer amb Maica Navarro?
La Maica tenia un novi.
Sí, una parella. Sí.
Quants anys va d'això, Paco?
20 anys?
Sí, més o menys. No, no sé, sí, uns 20.
El Nando treballava al Mundo, era el diari El Mundo.
Havia sigut el meu becari, el periódico de Catalunya.
Maica, por favor.
Bueno, i després el becari va créixer.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Bueno, què vols no, que et digui?
Estic entrevistant Paco Marco,
Maica. Bueno, perdó, però no em donis l'esquena, guapo.
Catalunya migdia.